De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Veure que el cor fa por.
La memòria del gel és el que estem escoltant. És l'última producció artística de l'Ada Vilaró que torna als escenaris després d'aquella memorable 360 grams. Amb la memòria del gel, l'Ada ens convida precisament doncs, a trencar amb aquest gel, amb nosaltres mateixos, per endinsar-nos en la nostra pròpia essència i, sobretot, per acabar topant amb el cor, el gran oblidat, perquè tot torni a bategar el ritme natural, el ritme de la Terra. Clar, és un viatge, i vam anar ahir amb la Harke, a veure l'Ada. És un viatge dur, emocionant també, que és un monòleg inspirat justament en l'infart que l'artista va patir el maig passat i que ens convida precisament doncs, a viure. Avui és un plaer saludar la protagonista de tot aquest viatge, que és la creadora escènica i actriu Ada Vilaró. Ada, com estàs?
Hola, què tal? Doncs molt contenta d'estar aquí amb totes vosaltres i per parlar d'aquesta obra.
Doncs nosaltres agraïdes i agraïts que estiguis aquí. Com estàs tu de tot salut? Perquè després de veure't, dius, mare meva, o sigui, és que és un viatge que ens proposes, eh?
Doncs estic molt bé. De tot el tema del cor, doncs estic molt bé. Ja ha passat més de mig any i agraïda de poder ser aquí, agraïda de poder fer un espectacle que parli d'això i de poder-ho compartir.
I de poder-ho compartir i, de fet, no sé si podem explicar, Ada, però és que portes aquí al llavi un morat que justament és arran d'una escena que vas fer diumenge justament en aquesta obra de la memòria del gel. O sigui, és que ho vius 100%.
Això és per deixar constància de que m'hi deixo la pell i m'hi deixo el llavi, també. Vaig tenir un petit accident, en escena, que per sort doncs vaig poder continuar i acabar l'espectacle i sí, ha quedat una mica de marca, de ferida.
Aquesta ferida, Déu-n'hi-do. Mira, és un plaer també parlar aquesta hora amb el director de l'obra, que ens escolta a l'altre costat del telèfon, el Pep La. Pep, hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pep!
Hola, com esteu?
Estem molt bé, Pep. Moltes gràcies, sobretot, Pep. Gràcies, ara ho dèiem amb l'Ada, eh? Gràcies per atendre'ns avui, al Fabricació Pròpia, aquesta trucada, Pep.
Un plaer.
Tot en ordre.
Tot en ordre, sí.
Bueno, deixa'm començar preguntant-li a l'Ada. Sí, no sé si vols recordar una mica, ens ho recordes amb la memòria del gel, eh? Però el que vas viure el mes de maig.
Doncs bé, és una mica el que explico a l'espectacle. El mes de maig vaig viure una experiència vital, que jo no ho sabia, que estava visquent això, i vaig viure un infart. Per sort, jo em pensava que era una contractura muscular i vaig anar a buscar un relaxant muscular i vaig acabar a la Vall d'Hebron amb cardiologia, que em van posar un estent a l'artèria dreta i per sort doncs, no m'ha quedat cap seqüela i per sort la recuperació ha estat extraordinària i aquí estic.
I de fet, Ada, quan vas patir l'infart, tu ja estaves preparant la memòria del gel, no? I va fer repensar-te una mica el missatge, no?
Estàvem
aquesta producció.
Ja preparant la memòria del gel amb el Pep i amb part de l'equip i de fet havíem de repescar els assajos i clar, això es va travessar, es va creuar en el camí i després de converses amb el Pep i amb l'Anna Maria Ricard, que ens ha assessorat en la dramatúrgia, vam creure necessari de compartir aquesta experiència del batec del cor personal en paral·lelisme amb el batec del cor del planeta, de la Terra.
Mm-hmm. Pep, ara ens ho està explicant l'Ada, però tu en quin moment entres en joc, no? Perquè, com deia l'Ada, tu ets director també d'aquesta memòria del gel.
Que existeixi la memòria del gel és culpa del Pep, eh?
Vamos, anem a buscar el culpable.
Això sempre ho diu l'Ada, perquè bueno, vaig tenir el privilegi de ser convidat a un assaig privat que feia una mica un work in progress que feia l'Ada, I bueno, jo, amb l'estimació que li tinc i el carinyo que li tinc, li vaig dir, ostres, em sembla que hauries d'agafar-ho per un altre cantó molt més personal, perquè tu tens una personalitat molt concreta, molt especial i molt, molt forta i molt valenta, que ets tu. I aquí vam començar, al cap d'un temps em va trucar i em va dir, doncs, per què no m'ajudes? I ho fem, no? I llavors vam començar aquest treball cap a anar explicant tot el que passa una mica al planeta, doncs a través del que li passa una mica amb ella, no? Com cadascú de nosaltres. Mm. Però intentar fer aquesta història personal, fer-ne una història universal, que al cap i a la fi és del que es tracta. I llavors aquest ha anat sent el camí fins que ens vam trobar amb aquest episodi a l'estiu aquest, que finalment, com ha dit l'Ada, doncs vam decidir integrar-lo i integrar-lo del tot al tema de l'infart.
Clar, perquè és curiós, si em permets, Ada, que el Pep t'ha acompanyat en aquest viatge, en aquesta memòria del gel, una història tan personal com és la teva, com és un infart, i ell, Pep, si no m'equivoco, tu, no sé si la teva formació en psicologia, perquè has estudiat psicologia, Pep?
Sí, però no tinc el títol, eh?
No. Això no ho sabia jo, Pep.
Eh?
No ho sabia, això, Pep. Ja deia jo que tenies molta psicologia.
Ho has notat, aquesta psicologia,
bueno,
del Pep?
Bueno, a veure, el Pep té molta psicologia per portar-me a mi a bon port i té molta psicologia a l'hora de portar l'equip i de dir les coses. O sigui, que ara ja sé d'on ve això.
Només vaig fer la classe de mà esquerra.
Ah, que estàs bona. Tant de bo mi gent, no tinguis
moltes
aquesta...
Moltes mans esquerres, necessitem.
Exacte, Pep, però ha estat fàcil, no?, acompanyar en aquest sentit a l'Ada.
Sí, amb l'Ada ha sigut fantàstic, perquè pensa que és una artista plena, de cap a peus. Jo crec que el difícil, en el meu cas, és saber trobar que ella es trobés còmoda amb la seva veu, que trobés la seva veu per explicar-nos la seva història, no? I deixar-li un entorn, doncs, poètic i bonic, que l'acompanyi bé, però que ella s'hi trobi al màxim de bé, no? I fer tot un marc perquè ella s'hi trobi bé. Jo sempre penso que si fóssim a l'època de les cavernes, l'Ada pintaria a les coves, doncs, aquesta història que li ha passat, no? Ara, doncs, utilitza tots aquests mitjans tecnològics que tenim avui en dia, de vídeos i de coses, per explicar aquesta història, que en el fons és una història, ja dic, universal, que tots ens pot fer reflexionar.
Ho vius així, és que tots ens fa reflexionar, perquè hi expliques tantes coses, o sigui, és una història de cor. No,
doncs, que bé, com me n'alegro, perquè dona molt de sentit a tota la feina que hem fet amb tot l'equip de la Memòria del Gel, perquè ha sigut un equip professional i humà meravellós que m'ha, com deia el Pep, no?, que m'ha acompanyat i m'ha creat aquest mar de comunió entre totes les altres disciplines, la música, el vídeo, l'espai escènic, el disseny de llums, i hem fet tota aquesta trena que penso que són d'altres intèrprets, ja que estic sola a l'espai escènic, són els altres intèrprets que m'acompanyen.
Mira, t'ho estava pensant, però tal qual ho estaves dient, eh? Vull dir, és que això no et sents pas sola a l'escenari, perquè entrellaces i encavalques molt bé tots els elements que t'acompanyen, no?
Sí, 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 no em sento gens sola i és justament per això, perquè aquests altres intèrprets, que és el so, el vídeo, l'espai escènic, els llums, vas notant com van entrant, com van sortint, com et van acompanyant i clar, això fa que tu et sentis allà doncs, molt ben abrigada i amb aquesta calidesa doncs, és molt més fàcil sortir i explicar la teva història.
Clar, la Memòria del Gel convideu els espectadors a que es desfacin de totes aquelles capes, no?, que ens impedeixen, Ada, Pep, de connectar amb la nostra essència, en sintonia també amb aquest món, no?, que també s'està desfent a causa del canvi climàtic. Defenses que no podem seguir vivint com fins ara.
Jo ho pregunto. Ho pregunto perquè crec que n'hem parlat moltes vegades amb el Pep també, que aquesta obra el que fa és obrir preguntes, perquè crec que són preguntes que ens hem de fer cada dia i que només preguntant-nos-ho podem fer petits canvis o grans canvis. Jo crec que és un moment de no assentar masses frases de punt i final, sinó de moltes preguntes. i de que aquestes preguntes ens obrin un camí cap a una transformació esperançadora.
Mm-hmm. Una de les altres grans qüestions de l'obra és com podem tornar a començar a fer aquest reset. Pep, com a director, tu tens resposta?
No, com diu l'Ada, el que tenim és moltes preguntes. Sense cap ànim alliçonador ni paternalista, nosaltres ens posem que som els primers que patim, no?, de tot això que ens està passant, i som els primers que intentem a la nostra vida adaptar-la al màxim possible a un consum conscient i a una, intentar no embrutar i no degradar el nostre planeta i cuidar, i etc. Però no sabem què més podem fer, no? Simplement donem aquestes preguntes perquè entre tots i totes puguem trobar aquestes respostes. La qüestió és que el camí és com dir, la humanitat creiem que s'ha equivocat, i quan ens hem equivocat en un camí hem de tirar enrere i buscar on hem trobat el trencall que hem deixat, que és el bo. I hem de fer això. Això és la memòria del gel. Hem de buscar enrere a veure on ha anat que ens hem equivocat.
I quines respostes has trobat tu, Ada?
Doncs... no ho sé. Jo crec que... Si és que em puc dir resposta, crec que el que he trobat més és aquesta escolta cap a una mateixa, aquest meravellar-se de cada dia de ser aquí i de meravellar-se de la preciositat i la perfecció que és el nostre cos, i que no som més que una planta, que la terra, que els animals, i que a vegades ens pensem, lamentablement, que sí, que som molt més. I no... No, som el mateix, som les mateixes formes, som la mateixa essència, que és una essència meravellosa i que cada una té la seva funció de ser. I aquest ser més, penso que aquí és on comença la gran debacle nostra.
Tu veus la vida ara diferent, després de l'infart?
Una mica. Sí. Sí, potser encara reafirma més la fragilitat de la vida, i que la vida, quan et convida a ser-hi, l'has d'agafar de la mà i anar-hi juntes.
Pep.
Sí.
Clar, és que m'acaba.
És que... Supercontundent, ja ho veus.
Clar, treballar amb l'Ada, no? Tot el que ha passat, perquè de fet, abans ho dèiem, l'Ada Vilaró, 360 grams, a l'obra que feies ja parlaves de l'experiència de patir un càncer de mama.
Sí,
Ada.
Sí, m'agradaria molt parar el meu currículum aquí. Però això a vegades no és una decisió voluntària pròpia, sinó que com tantes d'altres coses en la vida, a vegades estàs al servei de lo que passa, i crec que sí que podem escollir a vegades, no sempre, en com ho podem viure. Algunes vegades ho podem escollir.
I a tu què t'anima a traslladar tot aquest dolor a d'aquest univers artístic, no? Traslladar-ho, diguéssim, fer-ho, compartir-ho amb el públic.
Crec que la paraula compartir, que tu has dit, és la clau de moltes coses. I sóc una gran defensora de que compartim les experiències de fragilitat, perquè crec que en la fragilitat és quan a vegades es manifesta més la vida plena, i que compartint aquesta fragilitat podem viure més plenament. Per això les meves obres sempre dic que són un cant a la vida, perquè ens empenyin a poder gaudir al màxim la meravellosa vida.
Pep, és que clar...
Que no sé com dir-ho.
Què vols preguntar més, Pep? Això...
Imagina't tu els assajos, no?
Molta psicologia el Pep ha tenit, cut, eh?
Mira, des de la peixera també diuen, hauria de compartir també el títol de psicologia a l'Ada.
No, jo no.
No, Pep? No. Com han anat els assajos? Clar, perquè allà haurien passat coses, no? Preparant aquesta obra.
Sí, coses meravelloses. Jo n'he après molt, vull dir que... Penso que l'Ada és una persona molt sincera, i ja ho veus, molt autèntica, no? I tot això et dona lliçons contínues, no?, de vida. i poder compartir tot això que fa ella amb aquesta generositat que fa, no? I de la manera que és a la vida, doncs és molt, molt, molt agradable i molt gratificant. Bueno, han sigut, també hi ha hagut moments complicats de decisions i de tot, com tot procés artístic, no? Però crec que sempre ha estat amb amor i amb bon humor, compartint amb un equip meravellós, la Nat de Llums, la Paula Bosch d'escenografia, el Joan Gorro del tema sonor. Escolta, un equip meravellós, amb l'Elaine, la Yara, bueno, no em vull deixar ningú, però realment ha sigut una experiència vital, que estàvem totes contentes, anàvem després a sopar, ens ho passàvem molt bé, vull dir que ens hem fet molt amigues, no? I vull dir, molt bé, molt bé.
Sí, i avui vull insistir en això, que realment quan un equip es suma la seva professionalitat i la seva humanitat, l'obra no pot fer una altra cosa que créixer, perquè tothom està en funció de que aquella obra es pugui comunicar el màxim de bé possible.
Clar.
I quan sents que l'equip ens cuidem entre nosaltres, doncs aquí només hi ha un espai perquè pugui sorgir aquesta inspiració que ens ha ajuntat a fer aquest camí.
I amb compromís, no? Amb compromís. Sí. Tot l'equip, hi havia un compromís extrem.
Molt gran.
Mm-hmm. Volia que això anés endavant a tope.
Mira, doncs, endavant, fins al 26 de novembre, que podreu veure aquesta Memòria del Gel amb l'Ada Vilaró, també dirigida per en Pep Pla, la Fundació Joan Brossa. Fins, dèiem, el 26 de novembre. Ada, a més d'actriu, tu també ets creadora i directora del Festival Itineràncies a Prats de Lluçanès, també del Festival de Creació Contemporània Escena Poble Nou, en aquest cas a Barcelona. Clar, amb aquest festival, per cert, ha rebut la Medalla d'Honor de Barcelona, el Premi Fat Sebastià Gasca, el de les Arts Parateatrals. Fa poc més d'un mes que veu posar punt i final, no?, aquesta edició d'aquest 2023, sí. Que també va ser un èxit.
Sí, 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 també, bueno, aquest festival sempre ha sigut un festival que té la seva pròpia vida i també, bueno, també forma part d'uns equips que han anat passant al llarg d'aquests anys meravellosos, que se l'han cregut i han fet possible que això fos possible, i sobretot dels artistes. Perquè aquí sí que és on els vull fer el gran reconeixement. Sense els artistes que creen obres i que s'inventen obres i que ho donen tot perquè aquell projecte seu pugui sortir, no hi ha festivals possibles i no seria res possible al seu voltant. Tot és gràcies a que els artistes, de veritat, que a vegades donen tot i més del que tenen i poden.
Carai, Pep, tu et deixa callada, eh? Tu, escolta...
Ja ho veus.
Sí. Mare de Déu.
Ja explicaré un xista, també, de tant en tant.
Home, hi ha un punt còmic, a l'obra, a la Memòria del Gel. També despertes alguna rialla, sí que ho notes, no?, que arriba.
Sí, hem de riure'n, de tot, una mica, no?
Quin paper juga l'humor amb tot plegat, també, en el fet de tornar a començar?
Jo crec que l'humor és bàsic. Sense humor no... Les coses sèries ens les fem nosaltres, que siguin més sèries. La vida per ella mateixa té molt humor. Aleshores, potser l'hem d'escoltar més i treure-li el suc de l'humor i tot l'altre deixar-ho.
I l'Ada, com a bona actriu, és també una actriu dramàtica, però també molt còmica.
Molt, és que és el que anava a dir. Jo quan la veia ahir amb la Harker pensava, és que té aquest vis, no?, aquesta vis còmica.
Sí. De seguida se n'enfot d'ella mateixa.
Sí.
Precisament. Vull dir que és una virtut tenir això, aquesta possibilitat de riure's en d'un mateix. I és
que en riure's d'un mateix té un doble avantatge, perquè si te n'enrius tu ja no se n'enriuen els altres, amb la qual cosa això és molt bo, perquè te n'enrius tu. I, bueno, i tot és més lleuger.
I ara també, ja per anar acabant, però fent aquesta reflexió avui amb la Marta, l'endemà de veure l'obra La Memòria del Gel, sí que pensava, ostres, que, clar, a l'haver-hi tants elements com el Jugalada, que jo crec que és un tipus de teatre que, si m'ho permeteu, es fa poc, i que el missatge arriba amb més força, no? Perquè, o sigui, és aquesta... No? Quan veus les coses... O sigui, tu les veus amb aquest element visual, però és que al mateix temps també amb el suport per part de l'actriu, en aquest cas de l'Ada, no?, que acompanya amb el text. Creieu que el teatre experimental, no sé si definir-ho així, Ada?
Per mi no hi ha teatre experimental ni teatre de no sé quina mena. Per mi hi ha teatre, i el teatre ha de ser aquell art de compartir explicant una història. I tots els elements i totes les disciplines hi entren. Aleshores, bé, amb el Pep també, doncs, ell m'ha, això, obert camins a que anessin sortint les meves capacitats de jugar-ho d'una manera o d'una altra i també la suma de tot l'equip.
Mira, ja anem acabant, però Pep, deixa'm també, ha de preguntar-li al Pep una cosa, perquè el Pep durant molts anys, del 2007 al 2018, vares dirigir el Centre d'Arts Escèniques de Terrassa.
Sí, correcte, sí.
Quina valoració en fas de la promoció també precisament de les arts escèniques fora de Barcelona? Això també diem-ho, perquè no sé si diries que la cultura segueix molt centralitzada, no? O que mica en mica anem aconseguint això, que s'estengui per tot el territori.
Sí, es van fent passos perquè va haver-hi doncs, bueno, grans festivals com Temporada Alta, evidentment Fira Tàrrega, a Olot, el Sismògraf, i a Terrassa, doncs el Festival TNT que vam crear allà a Terrassa i amb el Centre d'Arts Escèniques. I bueno, tot aquests passos, tot el que s'ajudi, és molt millor perquè realment repartint joc vas veient que hi ha talent per arreu i que no tan sols està concentrat a Barcelona, ni molt menys, i val la pena, no?, repartir tot això. I l'experiència durant aquests anys, doncs, molt, molt profitosa, em vaig aprendre moltíssim. Vaig poder veure les arts escèniques des d'altres àmbits que no havia vist en aquell moment, des dels despatxos, diguéssim, i bueno, molt enriquidor. Penso que vaig aprendre moltíssim, sí, sí.
Molt bé. Pep Pla, també actor, el Pep Pla, que no ho hem dit.
Sí, també, també.
Deixa'm dir-te que jo la Memòria del Gel la veig a Targa, al festival.
Sí, a molts llocs.
A la Fira del Teatre.
Sí, en un espai interior, pot ser a tot arreu, perquè és un espectacle de sala, aquest.
I quan... perquè recordem que és fins al 26 de novembre, però després es podrà tornar a veure o no? Sabeu alguna cosa?
Esperem-ho. De moment estem muntant una gira per Catalunya i esperem que surtin diversos llocs i que aquí a Barcelona doncs, també es pugui tornar a repetir més endavant.
Doncs bueno.
Esperem que tingui llarga vida i ara us convido a totes a venir al Brossa, avui, demà passat i l'altre, i omplir a petar el Brossa.
Que hem de dir que ahir dimecres estava ple a gom a gom, eh?
Sí, doncs avui igual, eh?
Avui també, eh? Va, vinga. Pep Pla, director, codirector de La Memòria del Gel, moltíssimes gràcies, Pep.
Gràcies a vosaltres.
Pep, moltes gràcies, Pep.
Gràcies a tu, Ada. Un petó i fins demà.
Adéu.
Adéu.
Ai, Ada, un plaer, eh?
A vosaltres,
moltes
moltíssimes gràcies.
I a part és que és una obra que és que n'hauríem d'haver anat, saps, aprenent apunts de tot el que deies, no? I amb aquest missatge final també per... Deixa'm remarcar-ho això, perquè a vegades alguna vegada sí que ho hem parlat aquí, però l'infart en les dones està poc estudiat.
Sí, l'infart en les dones està poc estudiat, com tantes d'altres coses estan tan poc estudiades. Realment, cada vegada ja s'està fent més, però realment encara fa falta molta investigació en la medicina i en tantes altres coses en el cos de les dones.
Ada, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Jo espero verte a Targa, eh?
I on sigui.
I on sigui, és igual. Però mira, jo insisteixo, eh? Va, una abraçada ben forta.
Una abraçada.
Gràcies per venir.
Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes, tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de 8 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de 8 del vespre. Recorda, De dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos. Dalí se decolora, porque esta lavadora no distingue tejidos. Él se da cuenta y asustado se lamenta. Los genios no deben morir. Son más de 80 los que curvan tu osamenta. Un genio salva.
Bueno, fa... Seguim en directe aquí al Fabricació Pròpia. Fa un mes que la casa natal de Salvador Dalí va obrir les seves portes després de 4 anys d'obres i llegíem que ja acumula més de 5.000 visites. Clar, això hem fet càlculs i suposa una mitjana de 200 persones al dia. El geni de Portlligat de Cadaqués, de l'Alt Empordà, és el geni del surrealisme, un dels pintors més internacionals del nostre país i, sens dubte, de tots els temps. I segurament també dels més extravagants i icònics que continua aixecant passions i admiracions 30 anys després de la seva mort. Clar, de la seva figura, del que ha suposat per l'art, de la seva personalitat, de la Casa de Dalí i del Museu Dalí de Figueres, en parlem avui aquí a l'estudi amb el Marc Mascort i Boix, que és detonador cultural. Hola, Marc.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, gràcies per convidar-me una altra vegada a participar del programa.
Nosaltres estem encantats de que estiguis aquí, Marc. I res, perquè, a veure, ja per començar, jo crec que la pregunta seria per què està... O sigui, a veure, és que jo crec que el portem ja d'anar dins, el Dalí, però per què és tan important la figura de Dalí, Marc?
Bueno, hi ha un abans i un després a la figura de Dalí. Dalí, no sé, tots sabem que va ser doncs, el surrealista per excel·lència o qui ha sabut doncs, trobar doncs, un llenguatge que mescla aquest academicisme propi de Rafael, perquè en el fons, dir, a nivell de tècnica, doncs, és un pintor molt clàssic, no? molt ha vengut molt de les acadèmies, molt... i amb aquest desenvolupament que va fer d'aquest mètode tan propi que és el mètode crític paranoic, que d'alguna manera... Jo m'atreviria a dir que és gairebé el precursor, el mètode precursor de la intel·ligència artificial aplicada a les arts i a la imatge, no? És aquesta capacitat que tenia ell d'entrar en aquests trànsits o en aquestes...
Ui, els seus mons,
els
no?
seus mons místics, sí. Transcendents, sí. No se sap ben bé si a través de substàncies que t'envien, sí. I després totes aquestes visions portar-les
després,
a un mètode... analític per fer aquesta projectació molt metòdica a través de la imatge plàstica.
Clar, de la casa natal, David, ai, Marc, perdona, en sabem... A veure, et volia preguntar millor, que en sabem poc de la vida privada de Dalí. No?
En sabem. Mira, jo tinc la sort...
Ah, però què ens has portat,
bueno,
Marc?
Bueno, t'he portat un Dalí original.
Com?
Dic, ja que el tinc per casa...
Vols tu, ara?
Fa temps que no veus un Dalí original?
No l'he vist mai.
Bueno, aquest no l'he vist?
Al museu, sí.
Gairebé ningú.
Però què em dius? I què fas tu amb aquesta joia?
Bueno, això és una joia bibliogràfica. És un exemplar de la vida secreta de Salvador Dalí.
Sí.
Que conservem a la família i que doncs ara doncs estic custodiant jo a través d'una persona... Bueno, doncs d'una relació familiar... És un llibre dedicat, toca.
Com vols dir un llibre dedicat? O sigui, és dedicat pel mateix Dalí, eh?
Sí. Ara estàs tocant aquest sol, no? Que és com un sol, és un infinit.
Si veiem, o sigui, està dedicat.
Sí, està dedicat a un parent, a un familiar meu. Sí, sabem de la història de Dalí i possiblement sabem més que no pas d'altres artistes, eh? Vull dir, no només... Doncs hi ha autobiografies vàries. Aquesta que tens a les mans és l'autobiografia secreta, que és absolutament delirant. Navega entre la ficció i la realitat, però que sí que...
Clar, o sigui, jo estava pensant, perquè Marc, o sigui, està feta aquesta vida secreta de Salvador Dalí per el mateix Dalí, eh?
Sí,
o sigui, el va escriure ell.
Sí,
vull dir que, clar, tot això...
Sí, això denota... aquesta visió claríssima que tenia Dalí, de que l'artista havia també de ser el personatge. Dalí el que va fer és equiparar-se a les estrelles de la música, a les estrelles del cinema. Ell i en certa mesura Andy Warhol també van seguir aquest camí de l'artista com a personatge, no? com a algú que transcendeix la seva obra i pare... Sí que és veritat que Dalí ho feia a través de l'emoció i de la provocació, i en aquest cas Warhol claríssimament ho feia a través de l'antiemoció, i era molt, era una projectació de la persona molt més mental o molt més calmada, no?
Uh-huh. Què diries que en tota la vida, per aquella... Mira, és que no puc deixar de tocar.
No te'l dono pas, eh? Te'l deixo veure, eh? Només...
No, però té com una força magnètica cap
sí,
a mi.
Sí, el té.
Oi que sí? Sí. No puc deixar de
sí.
tocar-lo.
Tinc alguns incunables jo a casa.
Mare meva. Què creus que durant la vida de Salvador Dalí... Què és el que més li va marcar a tall personal, eh?
Bueno, perquè... clar, vull dir, és que potser arribem a aquesta vida ja amb un... No sé si dir-li amb un karma o amb una... amb un camí o amb una ruta premarcada, no? Però va tindre doncs, una relació molt conflictiva amb el seu pare, que l'acabaria desheretant. Expulsant de casa, amb la seva mare, Felipa Domènech, que moriria quan Dalí tenia només 16 anys. Això és també algo que el va marcar, no? Tota aquesta figura femenina és algo que es veu amb l'obra de Dalí, com és aquesta voluntat contínua d'anar integrant aquesta figura femenina sota diferents perspectives, no? Evidentment, amb la seva germana Anna Maria, que era menor que ell, 4 anys menor que ell, amb qui mantindria doncs, una estreta relació, molt estreta relació, i podem posar-hi fins i tot cometes.
Val.
Fins al 1929, més o menys, que és l'any en què Dalí coneix a Gala. I canvia tot, no? És amb Gala que realment ell veu el receptacle on totes les idees hi queben, tot es pot sublimar i tot pot cristal·litzar en una dona, no?
I aquesta relació de Dalí amb l'Alt Empordà, no? Fins a quin punt també li va marcar?
Segur, ella en fa bandera de l'Alt Empordà, no? Aquests dies ventosos són dies d'una miqueta delineants, no?
Delineants, és el que anava a dir.
Paisatges tan clau, no? I si tenim l'oportunitat de veure aquests cels tan blaus d'aquests dies, bueno, és aquests tocats per la tramuntana, evidentment el paisatge, i potser també podíem parlar de la catalanitat, de Dalí, que és algo que no se'n parla molt, i avui, repassant textos, he trobat un article molt interessant de fa més de 10 anys, de la Victòria Convalia, que era professora mestra a la facultat a les èpoques que jo hi traia el nas. Doncs té un article al País molt interessant que parla de Dalí i Catalunya, no? Vull dir, aquests dies que està tot Catalunya,
sí.
Se'n parla aquí, se'n parla a Madrid, se'n parla a Europa, i sembla que estem en un moment. Doncs també, com un artista potser més reivindicable, del que realment és. La gent no té aquesta... Evidentment, doncs tothom tenim a l'imaginari aquest Dalí amb la barretina i aquest Dalí amb aquest accent tan fort.
El bigot i cap amunt,
però,
no?
Però no és el paradigma de la catalanitat, perquè és que no ho ha volgut ser i perquè... doncs, avi de dòlars com era ell, va tindre molt clar que era l'estat espanyol qui en un moment donat podria projectar-lo. Va ser l'estat espanyol qui va rescatar les seves obres i és l'estat espanyol a qui va fer donar amb herència doncs, gran part del seu llegat.
Del seu llegat. Cosa
que ha provocat que nosaltres no tinguem... Evidentment, tenim molta obra.
Sí. Mm-hmm. Mira, em va molt bé que diguis això, Marc, perquè jo no sé si has pogut anar a la casa natal de Dalí Figuera. No?
No, encara no.
Mira, doncs, m'hi acompanyes?
Sí.
Va, anem-hi. Perquè a l'altra banda del telèfon hi anem, ens acompanya ja la Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, comissària de l'exposició Dalí al Crist de Portlligat. Què tal, Montse?
Hola, bona tarda.
Ei, bona tarda. Benvinguda al Fabricació Pròpia. Montse, no sé si ens estaves escoltant, diria que sí, no?
Sí, i tant.
Tu saps què tinc ara mateix entre mans?
Ho he sentit, un llibre dedicat, bueno, La vida secreta.
Sí, l'autobiografia secreta de Dalí, sí.
Sí, que és un llibre que tothom hauria de llegir.
Sí.
Veus? Escolta, jo no et volia fer dentetes, però ens ha sorprès, i us ha sorprès a vosaltres, les xifres de visitants a la casa natal de Dalí, perquè recordem-ho, més de 5.000 persones en un mes, és a dir, que hem fet la mitjana 200 persones al dia, Montse?
Sí, sí, és un èxit. Dalí, com deia abans en Marc, desperta molt interès per aquesta capacitat que havia tingut d'anticipació, de provocació. És un artista molt actual, que va saber llegir molt bé el seu present, però sobretot el que esdevindria, no? I considero que és un moment molt important per Dalí.
Totalment. Una miqueta ho enllaço jo amb el que deia, imagineu-vos el Dalí ara amb aquestes eines que tenim avui en dia.
Ui.
De generació d'imatge, de síntesi, clar, d'intel·ligència artificial, és que ens explotaria el cap. Sense Dalí...
La lectura que has fet del mètode paranoico-crític, molt interessant. Ara es va fer una exposició immersiva a Barcelona sobre Dalí.
Sí, sí.
I Dalí és que li interessava tot, tenia una curiositat infinita, llavors molt preocupat pel futur, perquè ell en el fons cercava ser immortal i tot el que era nou, tot el científic, es relacionava amb els científics més destacats del moment per veure com podria evolucionar la pintura, que era un tema que li preocupava. Com ha dit en Marc, Dalí representa la tradició, però ell mateix deia tradició i revolució alhora, no?
Exacte.
Li agradava molt la idea de com seria, no? Com es esdevindria.
Uh-huh.
Uh-huh. I, per tant, jo crec que és un personatge clau per ara, no?
És absolutament un visionari amb el sentit doble, amb el sentit dual de la paraula, amb el sentit de que era un visionari perquè se'n servia de les visions per fer la seva obra, però també per això que comentaves, no? D'aquesta visió de futur. I també crec que és destacable l'entorn, és l'entorn que es procurava ell mateix, no només de científics, sinó d'altres artistes, de tota mena d'àmbits artístics, de literatura, que l'alimentaven, i ell, doncs, d'alguna manera, estava sempre àvid de totes aquestes influències que després ell sabia sublimar, no?
Clar.
Exacte, perquè ell volia ser un humanista, volia ser un Miquel Àngel...
Sí, volia ser un home del Renaixement.
...davant marc del seu temps, no? Llavors dominava totes les arts, perquè és un bon escriptor, com acabem de dir, havia fet unes escenografies fantàstiques, havia col·laborat amb Buñuel, amb publicitat, li interessava tot, tot i que per mi és un gran pintor, i amb el temps encara el considerarem més gran, no?
Mm-hmm.
Jo crec que ara ens estem acostant a com ho hauríem de considerar Dalí dins del segle XX i fins i tot el XXI.
El XXI, va dir, clar. No sé si és interessant.
El que he llegit és que a la casa precisament doneu aquesta oportunitat, no?, al públic d'apropar-se a aquesta vida més privada, no?, a través tant de la seva vida pública i mediàtica com d'aquests treballs potser no tan coneguts amb Hitchcock, amb Walt Disney, les seves relacions amb els mitjans de comunicació, no?
Sí, sí, a la Casa Natal es projecta tot això. Si bé jo dirigeixo el museu, el Museu Dalí, que és el museu que ell va crear.
Uh-huh.
El va crear a la seu de l'antic teatre municipal perquè li agradava justament aquest aspecte de teatralitat, d'edifici amb ruïnes, de poder-hi donar noves lectures, no? Ell va treballar molt el concepte de Teatre Museu Dalí.
Clar, perquè, Montse, al Museu Dalí, al mes, quantes visites podeu rebre?
Clar, depèn de l'època, no? Aquest és un any molt bo. A l'agost estaríem parlant de 6.000 persones al dia. I després, bueno, hi ha les estacions, no? Tot i que l'octubre és molt bo, i aquest novembre està sent molt bo, eh? Podem arribar entre 1.500 i 2.000 persones al dia.
És una bestiesa, eh?
És
molta gent que s'emporta aquest impacte i bueno, doncs, anem de fer bandera. Jo crec que, sí, que d'alguna manera, evidentment, no descobrim res, ni anem de reivindicar res, però sí que és un artista que és...
I a part, si m'ho permets, Marc, Montse, d'altra banda, el Teatre Museu Dalí de Figueres acull per primera vegada l'obra El Crist, no?
Exacte, que és una obra impressionant que va pintar Dalí l'any 51 i des del 52 que no es veia a l'estat espanyol. Es va exhibir poc temps a Barcelona i a Madrid i ha estat sempre al Museu de Glasgow, que l'ha prestat temporalment en molt poques ocasions. I sí, la podrem veure al museu fins al 30 d'abril. Jo recomano molt la visita perquè és una obra impressionant. Hi ha moments realment emotius, no, el museu, perquè la gent va fent el recorregut i quan arriba a la sala del Crist, que està sola en una sala tot envellotada de vermell, es queda en silenci, amb un silenci reverencial. Realment impressiona. Jo recomano molt veure aquesta exposició. És aquest Dalí clàssic, però que trenca les normes, perquè trenca la iconografia clàssica del Crist i el seu paisatge, que abans parlàvem del paisatge. Dalí no es pot entendre sense Figuera, sense el Cap de Creu, sense Port Lligat. És impossible, perquè forma part del paisatge. Fins i tot ell s'identifica amb el seu paisatge. Per tant, és una obra clau. Jo recomanaria molt el llibre que hem publicat juntament amb Planeta, a propòsit del Crist, però també Dalí, i justament es titula Per què Dalí? I se li pregunta a Dalí per què és místic, perquè cap on va, no? El perquè de la seva obra, una obra tan singular en el segle XX.
Clar, i mira, ara l'hem buscat, perquè ja tenim ganes d'anar-la a veure, al Teatre Museu Dalí de Figueres, aquest Crist. Tampoc, us ho pregunto a vosaltres, Montse, Marc, tampoc és una obra de Dalí que cridi molt el surrealisme. Bueno, no ho sé, jo no sóc experta en art, però com ho definiríeu vosaltres, Montse?
Sí. Jo la definiria de surrealisme espiritual. No? Deia que hi havia una mena de surrealisme espiritual una mica més oníric.
Més transcendit, més... Sí.
Exacte, perquè aquest Crist, que de fet ell va agafar com a model un especialista de cinema, era un doble, no?, i un gimnasta, és un Crist vell, no?, tot té un aire enigmàtic, no?, el surrealisme és enigma, també, Dalí és molt enigmàtic, i aquesta obra és enigmàtica. Jo crec que és una de les obres més icòniques de Dalí, però crec que ve d'aquesta aura d'enigma que desprèn, no?, te'l vas mirant i...
Totalment, perquè jo crec, és la meva opinió, que el surrealisme dintre de l'obra de Dalí no només s'ha de buscar a través del simbolisme, que molts cops doncs, te l'ofereix en un primer clar, sinó el que deies tu, doncs, a través d'aquesta aura, a través d'allò intangible que només doncs, la mà i l'ull d'un geni doncs, sap plasmar. No?
Ell era creient? Se sap si era...
Jo crec que és massa fàcil preguntar, o és una pregunta massa difícil, que era una persona espiritual, doncs, jo no en tinc cap mena de dubte, que en tenia... pregunta si era catòlic o cristià. Jo no t'ho sé dir, però vull dir que evidentment pues, tenia una influència forta a la seva
aquesta
obra.
Aquesta espiritualitat, no?, que marcava també la seva obra, Montse.
Sí, ell deia que cercava la fe, però no la trobava, però que la seguiria buscant, no? És una mica el que diu en Marc, és espiritual, la seva família, sobretot les dones, eren molt religioses, per tant, té una cultura potent en aquest sentit, però, bueno, és més una recerca filosòfica d'una fe, no?
Clar, i també és veritat que, ostres, és que avui tenim Montse Agué, que és directora dels Museus Dalí, comissària d'aquesta exposició Dalí al Crist de Port Lligat, que el podreu veure, com deia la Montse. Fins quin dia ens has dit, Montse? Recorda'ns-ho.
Fins al 30 d'abril.
Fins al 30 d'abril, eh?
Sí. Sí, i és una oportunitat de veure-la, està ben presentat, molt ben il·luminat.
Sí.
Després el posem en diàleg amb la cistella del pa.
Això t'ho anava a dir, la cistella de pa, eh?
Sí, que Dalí considerava una obra mestra, que havia dit que no sortís mai del seu teatre-museu. Per tant, és una exposició única en aquest sentit, perquè hi ha la cistella del pa que ens introdueix a l'exposició, tenim una sala on parlem del procés de creació, veiem esbossos, seria com el making of de l'obra, no? Llavors un audiovisual que ens introdueix en tot aquest món de Dalí i finalment el Cris. Per tant, ja dic que la recomano moltíssim. De veritat que és una oportunitat única.
I el que us volia preguntar, Marc, que tu també Dalí se'l considera també un geni, però també se'l considera un boig. O sigui, és possible tenir una cosa sense l'altra?
Bueno, és que també, com abans parlàvem de si era religiós o no, hauríem també de definir...
La bogeria.
La bogeria, no? Vull dir, això també, la bogeria sí. Està amb la capacitat d'entendre l'altre i diguem que per algú és un boig, per un altre doncs és un místic. Jo crec que bojos en veiem a diari, vivim amb una distopia, és que segurament si no fos per Dalí, doncs ara tots ja viuríem amb una novel·la de 1984 de George Orwell i tots seríem replicants, en el sentit d'aquell aquest boig sí que va anticipar I qualsevol cosa que ja ho ha fet ell o ja ho ha proposat ell, no?
Tu has dit precursor de la intel·ligència artificial, jo que no hi havia caigut mai, tio, amb aquest, no?
Sí. Ell va ser i llegia en la seva biblioteca, hi ha llibres sobre informàtica...
Sobre òptica, sobre...
Sobre òptica... Ell va col·laborar amb IBM pel primer ordinador, li interessava molt. Tots els nous llenguatges, les noves maneres de connectar amb el públic, totes li interessaven, i també perquè eren noves maneres d'expressar-se.
Va, amb aquesta mostra que estem parlant avui també, el Cris, que podreu veure, com deia, amb el Cris de Portlligat, en aquesta exposició, on la comissària és la Montse Hagué, ens deies també, Montse, que anirà acompanyada, es complementa d'una publicació especial, el llibre Per què Dalí, de Javier Sierra, l'Antonio López García i tu mateixa. Us pregunto vosaltres, per què Dalí?
Perquè Dalí, perquè ens fa qüestionar-nos sempre i ens provoca i ens convida a investigar més i ens convida a contemplar també, no? Ell deia que saber mirar és una mena d'inventar, vull dir, ens ensenya... Jo crec que Dalí ens ensenya tot, no? I a partir de Dalí, de la seva obra, podem entrar molts de camps.
Sí, absolutament.
Tu no l'has vist, Montse, però el Marc ha fet una cara dient, home, per favor, sí.
És que és exactament això. I ho enllaço amb el mètode, sí. El mètode aquest, exacte. Mètode crític paranoic, el podem adaptar a les nostres vivències, a la nostra vida, a la gent que estem en un entorn creatiu, doncs és un llegat, no? Vull dir, per què Dalí? Perquè algú ho havia de fer, i en aquest cas, doncs és un empordanès que realment doncs, va saber fer aquesta síntesi entre la imaginació i la fantasia, perquè la fantasia sense imaginació és pur aire i necessites aquesta imaginació per concretar-ho i per passar-ho pel sedàs de la tècnica i pel sedàs de l'art, que és el que ens ha arribat fins a dia d'avui.
Res, ens queden 2-3 minuts, però també, ja per acabar, m'agradaria que també compartíssiu amb nosaltres i no computa el Cris de Portlligat. Una obra, o sigui, si us haguéssiu de quedar amb una obra de Dalí... Ja està, esbofega, el Marc?
No, perquè però... és molt difícil, no sé, a mi... Aquella obra amb la qual anticipa la Guerra Civil Espanyola, que és aquella vella que s'autodestrueix a si mateixa, allò és absolutament...
És absolut.
Exacte, però vull dir, hi ha tantes obres, no? Inclús a nivell performàtic, que és poc conegut, no? Aquestes... Les festes surrealistes que feia...
Sí.
Tot el treball cinematogràfic d'Atrezzo el ser un artista total és segurament una de les ocasions més injustes per triar un artista i demanar
l'obra.
El highlight.
Que passats que som, per favor, els periodistes, quan fem aquestes preguntes, potser tu coincideixes, no?, amb el que diu el Marc.
Coincideixo, però jo faré una mica de trampa, Jo me quedaria amb una obra que és el Teatre Museu Dalí, perquè la seva darrera gran obra i conté tot el que diu en Marc, no? Llavors, la gran obra de Dalí és el Teatre Museu Dalí, amb tot el que conté.
Però que fas trampa, perquè clar, és que l'arquitectura és la major de les arts, precisament, no? És la que...
Ho he dit d'entrada.
Vale. Escolta, i... Digues, Montse.
No, dic, és que és una pregunta tan difícil,
si
gairebé que...
Dels visitants dels museus d'Ali, quina és l'obra que es queden com més, saps? L'obra que potser s'espera més de veure...
Més mediàtica,
no? Més mediàtica, saps? És la típica que dius, mare meva, que no pots ni aturar-te per veure l'obra. Montse.
Clar, mira, em destacaria tres. La Sala Maigüe, que encanta la gent, la transformació d'una obra dimensional en una sala d'estar, no? Després, la Cistella del Pa.
Els llavis, són els llavis, no?
Exacte. Val. És que la Sala Maigüe és amb el sofà llavis que puges i a través d'un mirall se configura tota la cara de Maigüe, apassiona la gent. I després hi hauria dues obres molt diferents. Una, que seria absolutament clàssica, que anem a parlar, la Cistella del Pa, i l'altra, que és purament surrealista, que és l'Espectre del Sexapil, que és un nen petit que està davant d'un paisatge amb un espectre, de l'insudiu, tou, que seria una mica com Dalí nen s'imagina el sexe, no?, aquest temor que té. Llavors és una obra molt interessant perquè és hiperrealista, gairebé, però hi ha aquest element enigmàtic, que és aquest espectre, no? I jo crec que serien de les tres obres que criden més l'atenció dels visitants.
Bueno... Marc, va, anem-hi o no?
Anem-hi? Bueno, aquí no la plegues, Neus.
Sí, mira, jo ara a les 6, però...
Pues no sé si estarà obert quan arribéssim, però...
Sí, quins horaris feu? Digue'ns un Montse.
Sí, de 10:30 a 6, menys els dilluns.
Bueno.
Vull dir que qualsevol dia sereu benvinguts.
Però s'ha de reservar, no? Vull dir, normalment el públic ha de...
Millor comprar-ho, sí, online, però a l'hivern sempre queda alguna entrada, si vas directament, Sí, l'hivern sí, l'estiu impossible, però l'hivern sí.
Montse Agué, directora dels Museus Dalí, comissària de l'exposició Dalí, el Cris de Portlligat. Gràcies, moltes gràcies per atendre la trucada.
A vosaltres, eh? Ja ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots dos i, bueno, amb tots els oients. Gràcies.
Gràcies a tu, Montse.
Jo volia aprofitar per saludar la meva filla Gala.
Es diu Gala?
Sí.
M'encanta. Li vas posar clar... I la Gala? Saber que tens això a casa?
Són moltes coses, la Gala.
La Gala són moltes coses.
Masses i tot, sí.
Ai, Marc, torna aviat.
Vinga,
va.
Com vulgueu.
Marc Mascort, detonador cultural. Moltíssimes gràcies avui, per haver parlat de la figura de Dalí.
A vosaltres.
Per haver-nos ajudat a dibuixar una mica millor la figura de Salvador Dalí. Gràcies. Jo, veus, no me puc treure de les mans, ja. No te'l tornaré. Va, que marxem amb... Res, breument a publicitat, ja... Encavalquem amb el butlletí informatiu, com sempre puntual, al punt de les 5, i després la tornada a la Chaise Longue. Avui, mira, parlant de surrealisme i tot plegat, Marc, jo Miquel Oliver.
Déu-n'hi-do.
Ens va presentar el seu setè àlbum, eh? Mira, Electronic Devices, una mica amb què dèiem allò, eh?
Sí, sí.
Del poder de la intel·ligència artificial, jo no sé.
Ara pensem-hi, amb qui va obrir aquestes portes.
Mira, pensem-hi. Avui ens ho has dit, eh? Salvador Dalí. Vinga, fins ara, tornem.
Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionista.